Bon dia, són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
L'atenció primària de les Balears és de les millors valorades pels pacients, segons una enquesta del Ministeri de Sanitat de 2024. En concret, se situa en el 5è lloc. Mostra de la feina que es fa en els centres de salut, on, per cert, la mitjana d'espera per veure el metge és de 7 dies. El Sindicat de Tècnics d'Infermeria assegura que es podria reduir encara més ampliant les seves plantilles, calculant que calen més d'una cinquantena de professionals a les illes que assumeixen tasques molt variades. Tot d'un, escoltam la seva reivindicació avui, Dia Nacional de l'Atenció Primària. Abans, repassam els titulars. Es diumenge 12 d'abril. Un motorista mort en un accident a la carretera de Solla en direcció al port just abans de l'entrada del túnel. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. La víctima és un home de 46 anys que ha perdut la vida aquesta matinada en un sinistre que sembla fortuit, sense cap altre vehicle implicat.
Govern i hotelers es reformen en el compromís d'allargar la temporada amb atractius culturals i esportius.
L'objectiu és assolir un turisme més compatible amb la vida dels residents, alhora que reforça la persecució del lloguer turístic il·legal. És el missatge central de la Fira de Turisme de Menorca, que avui continua allò.
El foment de l'agricultura ecològica té un canal de comunicació propi.
Agroecologia, Chef Sans, és el nom del canal de YouTube on aquest pagès de Calvià explica la seva experiència diària per difondre un model basat en l'equilibri territorial i l'ús de varietats locals.
Finalitzen les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units a Islamabad sense que s'hagi produït un acord entre els dos països.
Després de 21 hores de reunions, els nord-americans s'aixequen de la taula i abandonen Pakistans, segons diuen, amb una darrera oferta. Tot pot ser flexible menys la renúncia de l'Iran al seu programa nuclear.
I els esports, quins són els titulars de la jornada? Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. L'encatxada del Real Mallorca, que rapa les 4 i 4 a Ràdio Vallecana, són molts de nou en posició de descens. Els triomfs d'ahir de l'Elx, o això davant València, del Sevilla 2-1 contra l'Atleti de Madrid, posen un poc més de pressió al col·lectiu d'un Martí de Michelis, que posa, això sí, per la continuïtat pel partit d'avui. I a segona federació, Andachi i Porreres poden ser avui de forma matemàtica equips de la tercera federació, segons els marcadors que es donin a la 30a jornada de Lliga.
Les primeres gotes de pluja i fang ja han tocat terra a les Pitiuses i l'oest de Mallorca, senyal del canvi de temps previst per avui. I atenció a les temperatures. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui tancam la setmana amb un diumenge de cel ben tapat, esperam un dia gris i amb precipitacions puntualment intenses, sobretot durant el capvespre. De fet, avui matí podrien tenir alguns ruixats, en general de caràcter feble i localitzat, però a partir del capvespre podrien començar a guanyar una mica d'intensitat i sobretot entrada la nit de diumenge cap a dilluns. Les precipitacions, en cas de produir-se, vindrien acompanyades de terra roja. Tenim encara pols en suspensió, una pols que s'anirà retirant també a mesura que avanci el dia. Tot això amb vent de component nord, vent de gregal que bufarà en cots moderats forts, pot arribar a superar els 60 i els 70 km per hora i, per tant, atenció a la situació marítima, perquè també esperam àrees de forta maror a les costes exposades, sobretot del nord de cada una de les illes amb ones que poden superar els 3 metres. També notarem un descens de les temperatures bastant acusat, de l'ordre de 8 a 10 graus o fins i tot més per davall de les temperatures que varen registrar ahir, així, per tant, màximes uns punts entre els 15 i els 18 graus, les més altes a punts del ponent de Mallorca. Demà esperam encara una situació de certa inestabilitat, encara amb possibilitat d'alguns ruixats. La pols sembla que començarà a esvair-se i mantindrem aquestes temperatures a la baixa, també amb aquest vent de component nord, sobretot a Menorca, i, per tant, amb certa alteració marítima.
Gràcies, Tomàs. Afegir que, per mort del temporal marítim previst, amb ones de fins a 3 metres, la navillera Baleària ha suspès el trajecte d'anada i tornada entre Alcúdia i Ciutadella d'avui, hora baixa, del fast ferri Jaume I. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc a tot l'arxipèlag per temporal marítim al Manco fins dimecres. Encara en a punt de servei, perquè avui hi haurà talls de trànsit a partir de les 9 del matí al centre de Palma i al passeig marítim per mort de la cursa solidària Ruta 91.
Fins que acabi la prova, afectaran el Parc de la Mà, el Passeig Sagrera, la Feixina, Passeig Mallorca i l'Avinguda Portugal. També els aparcaments públics de la zona, amb alguns accessos tancats. I les línies de l'MT adaptaran els seus recorreguts. La normal circulació es reprendrà d'avés les dues del migdia, segons les previsions de la policia local.
Abans, això sí, d'aquí a una mitja hora, comencen les restriccions també a l'entorn de Felanitx per mort del triatló de Porto Colom. Són les 8:05, Ivan López és el control tècnic, començant.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La consulta en el centre de salut és el nivell assistencial de referència per atendre i fer el seguiment dels pacients, tant aguts com crònics. L'espera per veure el metge és de 7 dies a les Balears, segons el baròmetre de sanitari del Ministeri. A més demora les consultes telefòniques que les presencials. Una dada que es podria reduir encara més, completant les plantilles d'atenció primària. És un dels reclams que fa avui, Dia Nacional d'aquest servei, el Sindicat de Tècnics d'Infermeria. Assegura que suposaria millorar l'atenció al pacient i alleugerir també les urgències dels hospitals.
A les Balears hi ha 162 centres de salut i unitats bàsiques, i entre tots sumen just un centenar de tècnics d'infermeria. Es distribueixen segons les necessitats. Això suposa que alguns centres no compten amb aquesta figura, clau per l'assistència bàsica i la supervisió de les cures als pacients. Alejandro Juan, secretari d'Acció Sindical d'USAE Balears.
Y habría que aumentarlos en unos 50 o 60 TKR más para la atención primaria. Teniendo en cuenta que hay técnicos, hay centros que solo hay un técnico en cuidado de enfermería para todo el centro. Si esa persona un día, por motivos X, se pide un día libre o una baja, sus tareas se quedan sin realizar cuando el centro sigue trabajando. Porque dentro de nuestras funciones está el controlar el buen funcionamiento de todo el centro.
El sindicat apunta que les plantilles no s'han adaptat a l'augment de la població actual i que es fa més necessari que mai la contractació de tècnics. Posa com a exemple el centre de salut d'Arquitecte Bennàssar, a Palma, amb un dels majors volums de feina.
Estamos hablando de un volumen de 90-100 analíticas diarias. Todo eso hay que tramitarlo y que tienen dos técnicos o tres técnicos, o en el caso de Arquitecto Bennàssar, cuatro. Pero las plantillas no se han redimensionado al volumen que venía que se ha redimensionado a la población. Facilitaría que el resto de profesionales fueran más descargados y poder aumentar pacientes en lo que son las agendas y no tener que sobresaturar a los que ya hay.
A més, Alejandro Juan defensa que la incorporació d'aquests sanitaris permetria ampliar els serveis.
El técnico en cuidado de enfermería podría desarrollar funciones dentro de, por ejemplo, ir a atención domiciliaria a controlar constantes básicas. Y luego, en los programas que tenemos de educación de la salud, que son las rutas saludables, también los técnicos en cuidado de enfermería pueden acompañar o bien a la enfermera o bien al fisio a hacer todas las rutas que se hacen dentro de la ciudad de Palma.
El sindicat USAE es reunirà demà dilluns amb la Conselleria de Salut per presentar un decàleg amb 27 punts. Inclou la creació de la figura del coordinador de tècnics d'atenció primària, l'abonament per desplaçament dels professionals que, en una mateixa jornada, han de canviar de centre de treball i també la declaració de places de difícil cobertura a Menorca, com ja s'ha fet amb altres especialitats.
Obrim la crònica de successos amb un accident mortal a la carretera de Solla en direcció al port, just abans de l'entrada del túnel. Un motorista de 46 anys ha perdut la vida aquesta matinada en un sinistre que sembla fortuït sense cap altre vehicle implicat. Amb tota aquesta informació s'ha d'investigar encara per la Guàrdia Civil.
L'avís s'ha rebut a les 3:30 de la matinada a través de l'alarma del mòbil que s'activa automàticament en cas d'accident. També alertat dels fets, un altre conductor on veu el motorista estirat a terra inconscient. Segons informa el SAMU 061, fins al lloc s'han desplaçat una unitat de suport vital avançat i una de bàsica, a més de bombers i policia local. Però els sanitaris no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima i han certificat la mort.
Denúncia de pràctiques abusives de l'empresa pública de Palma de l'Aparcament, l'ESMAP. L'ha presentat el Sindicat Independent de Treballadors i Empleats de les Illes Balears, el CITEIP, de l'EMT de Palma.
Els afiliats manifesten que se'ls descompta de la nòmina el temps que han emprat per acudir a una cita amb el psicòleg en hora laboral. Igualment, denuncien el mateix perjudici quan l'absència durant la jornada s'ha produït per haver d'anar als jutjats a signar el divorci. Diu el sindicat que la direcció de l'empresa s'excusa en aquest darrer cas en què no assisteix dret públic laboral. Manuel Moreno és el delegat sindical de CITEIP de l'ESMAP.
Ellos entienden que si tienes que tener una asistencia psicológica con un psicólogo que no sea, por ejemplo, de la Seguridad Social, pues no quedaría justificado, porque no se consideraría como una actuación médica reglada. Es imposible que una empresa pública como la ESMAP, que luchan o dicen que luchan por los derechos sociales y laborales en todo su contexto, que estén minimizando a los trabajadores mismos de la ESMAP esos mismos derechos fundamentales a la mejora y preocupación de la salud de la plantilla.
Per part seva, l'Ajuntament de Palma no nega aquestes reduccions de salari, però explica que l'ESMAP demanava la justificació de determinades cites amb professionals no mèdics per acreditar que no es podien fer fora de la jornada laboral, d'acord amb el conveni. En tot cas, i després d'una sentència recent, aquest requisit ja s'ha eliminat.
Veïnats de Son Busquets denuncien que hi ha persones que cada vespre dormen a la caserna d'aquest antic quarter de Palma. Davant aquesta situació, l'Ajuntament exigeix a Casa 47, titular dels terrenys, una actuació immediata per garantir la seguretat.
També reclama la delegació del govern més presència policial a la zona i insisteix a desbloquejar el projecte residencial previst a Son Busquets.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
El govern i els hotelers es refermen en el compromís d'allargar la temporada, fent-la compatible amb la qualitat de vida dels residents. Des de Menorca, en el primer dia de la Fira Turística de l'Illa, l'executiu s'ha compromès a continuar amb la persecució del lloguer turístic il·legal. Ens ho explica Cristina Tomàs.
Les institucions aposten per no créixer més durant l'estiu. Sentim el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca, i la presidenta del govern, Marga Proens.
No volem més turistes en temporada alta, volem allargar la temporada turística.
Estem ja creixent més en despesa per turista que no en el nombre de turistes que arriben.
I reforçar la temporada baixa amb turisme cultural i esportiu. L'objectiu és clar, un turisme més sostenible i compatible amb la vida dels residents, combatent, sobretot, assegura Proens, l'oferta il·legal.
Som més de 60.000 els anuncis que s'han retirat ja de les plataformes.
Uns reptes que, segons la directora del Foment del Turisme de Menorca, Begoña Mercadal, passen per garantir una bona connectivitat aèria i que Menorca estigui preparada per rebre visitants fora dels mesos punta.
Trobin suficient oferta i suficient coses per fer, restaurants, bars, hotels oberts, perquè això ara mateix no és fàcil.
Ara mateix només un 35% de la planta hotelera de Menorca està oberta, l'ocupació aquest mes d'abril ja supera el 70% i les previsions d'aquest estiu són molt bones. Sentim Sebastià Triay, president de SOME, i Cristina Fernández, directora de l'agroturisme Lluca Saldent Gran.
I el mes d'abril és una gran previsió, una gran ocupació. I el mes de maig, ara en aquest moment estem un 65%, però clar, encara hi falta mig mes i van entrar en reserves.
Mes de junio lo tenemos completo, solo con clientes repetidos. Julio y agosto yo creo que va bastante bien también.
De moment són una mica millors que l'any passat, però està molt pendent de la situació política.
La desestacionalització comença a donar resultats, assegura la directora del Foment del Turisme de Menorca, Begoña Mercadal, amb inici de connexions aèries des de mitjan març, i l'objectiu és tenir
una temporada de 9 mesos real.
Menorca mira així cap a una temporada turística que podria ser millor que l'any passat, però amb prudència i incertesa per la situació internacional.
Una situació que, de moment, pareix no afecta el sector del luxe, que resisteix més als impactes negatius. A Mallorca, aquest tipus de turisme guanya pes amb un model que aposta per experiències a mida i més exclusivitat.
Els conflictes geopolítics han encarit els costos i han fet pujar les tarifes aèries, però el client de luxe, diuen, és més resilient. Toni Mí és el gerent del grup Cap Vermell, que compleix una dècada com un dels grans exponents del segment.
I cada vegada més el cliente busca que se le haga una estancia a medida, prácticamente custom made, y sobre todo experimentar, tener experiencias.
El sector evita entrar en el debat de la massificació i defensa que el seu client genera més valor. Pot arribar a gastar fins a 10 vegades més que la mitjana. Així ho explica Maria Renard, gerent d'Essentially Mallorca.
La seva despesa és molt major, és a dir, estem parlant de que el turista tradicional són uns 180 euros per persona i dia de despesa diària, mentre que el turista de luxe pues, ho multiplica per 10 aquestes xifres, no?
Però el context internacional marca el ritme. Els conflictes geopolítics han encarit els costos i han fet pujar les tarifes aèries. Però el client de l'ECUSA, diuen, és més resilient. I els experts, fins i tot, veuen oportunitats en la redistribució del turisme cap a destinacions considerades segures com les illes.
¿Cómo va a ir la temporada? Los datos nos muestran que parece que va a ser mejor. Pero ya te he dicho que nuestro sector es el más resiliente. Sí que es cierto que en todas las crisis hay oportunidades. Sí que es cierto que puede haber una redistribución de turismo, sobre todo el turismo de lujo, en la cuenca mediterránea, en lo que la gente entienda que son zonas seguras.
El perfil del client canvia. Estades més llargues i més turistes repetidors. Amb Alemanya i el Regne Unit al capdavant i mercats emergents com Corea del Sud o els Estats Units.
Per ixe hub que tenia que començar en el mes de juny des de Abu Dhabi en la connectivitat directa, però sí que és veritat que aquesta banda està un poc més parada. Per tant, aquella part d'Estats Units i Canadà pues també és important.
Les previsions milloren, això sí, amb reptes com la manca d'obra especialitzada o l'encariment de preus.
En aquest mateix sentit s'expressa l'investigador de la Universitat de les Illes Balears, el geògraf Ivan Murray. Com a expert en l'impacte social del turisme, apunta que el sector de luxe afegeix el banyat, com se sol dir, en qüestió d'explotació de recursos.
A més, turisme de luxe, paradoxalment, se sol donar una tendència contrària en termes d'igualtat, és a dir, un augment de les desigualtats en distribució de guanys, a través de la redistribució salarial, fonamentalment, però també un augment més considerable dels consums de recursos naturals i els augments de residus per part d'aquestes tipologies turístiques que solen tenir uns comportaments més extravagants que la resta de la societat.
Una reflexió de relleu important quan es preveu que les Balears siguin aquesta temporada destinació refugi per tots aquells viatgers que tenien previstes vacances a l'Orient Mitjà i han canviat els plans per mort del conflicte armat. L'enquesta periòdica al sector turístic d'Exetur preveu un 6% d'increment de les vendes d'abril a juny a les illes.
L'informe d'Exetur, l'associació de principals operadors de viatges espanyols, preveu un increment de guanys aquest segon trimestre de 194 milions d'euros a tot l'estat. En tot, no és fàcil destriar quina part d'aquest increment pot ser a conseqüència d'una major arribada de turistes i quina de l'alça recurrent de preu dels allotjaments les darreres temporades. Aquesta diferència positiva, és a dir, els beneficis obtinguts pel sector serviran per pal·liar l'augment de costos, com apunta l'economista Tolodeia, degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de les Illes Balears.
L'espiral inflacionista que hem viscut després de la crisi d'Iran ha estat molt important. Aleshores, és cert que és necessari repercutir una part d'increment de costos en el preu, però aquells preus que se van impactar fa estona ja no se poden tocar. Aleshores, l'únic marge d'actuació que tenim és repercutir aquest increment de costos damunt d'aquests preus que tenim a les nostres ventes directes o a través d'agències de viatges online.
Precisament per fer front a la incertesa econòmica i social derivades dels actuals conflictes armats, el Consell de Formentera ha convocat la primera sessió de la Mesa de Diàleg Social de l'illa. Serà dimarts que ve.
És la primera vegada que Formentera posa en marxa una Mesa de Diàleg Social pròpia, concebuda com una eina estable de coordinació entre el Consell i els principals agents socials i econòmics de l'illa. Òscar Portas és el president del Consell.
Parlar, escoltar-nos i trobar solucions junts en els reptes que tenim davant. El nostre objectiu és molt clar, prendre les millors decisions per a la ciutadania, especialment en qüestions com la feina, l'economia i el benestar de les persones. A Formentera sabem que els moments difícils es superen millor si treballem junts.
La mesa comptarà amb la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i podrà incorporar també representants polítics i altres persones o entitats vinculades als assumptes que s'hi tractin.
Ho hem avançat en els titulars. L'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca, APM, engega un projecte digital. Ha estrenat un nou canal de YouTube amb el títol Agroecologia amb Xesc Sans.
Els pagesos ecològics, com a consumidors, som els primers que gaudim i valorem els nostres productes, per mor de que som conscients de tots els beneficis que hi ha al darrere. Malgrat tots els entrebancs i dificultats que tenim, produir i menjar net és una satisfacció que dona sentit a la nostra vida i feina.
Aquest és un dels fragments del més de 40 vídeos que ja estan publicats a la plataforma digital en un projecte que vol difondre coneixements agroecològics aplicats a partir de l'experiència diària i real d'un pagès de Calvià, que és Xesc Sans.
Amb un llenguatge planer, el canal té per objectiu difondre el dia a dia del coneixement acumulat pels pagesos a fora vila. David Oliver és el responsable de comunicació d'APAEM.
Rompre el que és aquesta desconnexió de la qual se'n parla, no?, entre el que seria fora vila i digue-li la cultura urbana o el conjunt de la societat, en realitat, com a ficar en les cases d'aquí o vull mirar el que és la realitat d'un pagès de petita explotació que aplica coneixements a partir de l'experiència, dels sabres acumulats i també de la innovació de forma quotidiana.
El protagonista, Xesc Sans, no va tenir mòbil fins l'any 2023, però a partir d'ençà es posa a filmar la seva realitat per poder transmetre-la. Això sí, defugint de les dinàmiques més habituals de les xarxes socials.
Una de les consignes principals del canal és la versemblança, és a dir, és la veritat. En Xesc actua sense artificis i ell, en tenir la càmera, ha aconseguit tot allò que fa que considera que val la pena explicar, ho filma in situ, no? Per tant, realment és allò d'estar a peu de finca, a peu de fora vila, no?
Una forma, en definitiva, de promoure una veritable agricultura ecològica.
L'agricultura ecològica, heu de pensar que avui dia hi ha grans corporacions que poden vendre productes com ecològics simplement perquè un moment donat fan servir determinat tipus de dop o perquè fan donen determinat tipus de pinçó en els seus animals o el que crien. En realitat funcionen com el que seria una producció agrícola industrial.
Davant d'aquest model, APAEM defensa una agroecologia en la qual també és fonamental l'equilibri territorial, la cultura o l'ús de varietats locals, en una mescla entre tradició i innovació arrelada al territori.
I comença avui un canvi de temps, com ens ha explicat el nostre meteoròleg de confiança a l'inici de l'informatiu. S'esperen pluges dèbils i ocasionals, sobretot a partir de l'hora baixa. Precipitacions que s'acumulen a les registrades les darreres setmanes, però que, amb tot, no han suposat un cúmul suficient. De fet, les reserves hídriques de les Balears tornen a davallar.
Tot i que març ha estat un mes molt humit, les reserves d'aigua són el 54% de la seva capacitat. Davallen 4 punts en tan sols un mes. Per zones, el Pla de Mallorca torna a la situació d'alerta en sequera, mentre que el mitjorn de Mallorca entra en una situació de prealerta. La resta de territoris es mantenen igual que fa un mes.
La proliferació de serps invasores i el seu impacte sobre la biodiversitat d'Eivissa centren el documental El silenci d'Eivissa, una coproducció d'aquesta casa, divendres, sobre la desaparició de la sargantana pitiusa.
A través de testimonis d'experts i imatges impactants, el documental mostra els danys provocats per espècies invasores. El director del documental, Rubén Casa, es posa la situació que ha plasmat en la seva feina.
L'augment brutal de la colobra de ferradura que va venir fa uns 20 anys no s'esperava que tingués aquesta explosió tan brutal. Les serps estan assentades ja en el 90, més del 90% del territori. Ara una serp pot estar amagada a un coixol, a una capsa. Estan realment... entren absolutament per tot.
Els darrers espais colonitzats han estat els illots. El documental també relata els esforços constants per contenir l'expansió.
S'estan posant a prop de 2.000 trampes per tota la illa, per tots els illots. El documental se diu El silenci d'Eivissa perquè no només afecta a les sargantanes. No se senten ocells, no se senten els sargantanes córrer i s'està quedant un puesto amb una biodiversitat increïble, s'està quedant en silenci.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Thank you. 8:24, més notícies. L'Ajuntament de Manacor unifica criteris per homogeneïtzar les façanes i finestres dels immobles de la ciutat. Es tracta d'evitar colors estridents i que se segueixi una gamma cromàtica en tons verds, blaus, marrons o grisos.
Els edificis que ja estan construïts quedaran com estan. No hauran de modificar res, però els nous projectes s'hauran d'adaptar a aquesta nova resolució del consistori. Núria Hinojosa és la delegada d'Urbanisme a l'Ajuntament de Manacor.
Homogeneïtzar aquest criteri per donar seguretat jurídica tant en els promotors com en els arquitectes que redacten els projectes, amb intenció, per suposat, de reduir deficiències innecessàries i també per integrar paisatgísticament els nostres entorns, tant de la ciutat com també del camp.
Una mesura que afecta el centre antic de Manacor, el nucli de Fartàrits, terrenys en sòl rústic i edificis catalogats o protegits.
Tant de les fusteries exteriors com també les interiors, tot el que són fusteries, però també en el sòl rústic. No? Crec que és important definir-ho bé per evitar, com dèiem, els tons estridents, però també sobretot per això, per donar aquesta seguretat jurídica per no haver de perdre els temps a l'hora de notificar unes deficiències que entenem que portant aquesta concreció podem evitar segur.
Al carrer, la majoria dels veïnats hi coincideixen. És millor unificar criteris.
Aquí a Manacor no ho han cuidat mai, perquè han fet quadrats, han fet triàngul i han fet moltes coses. Ara veurem si ho poden aconseguir i veiem un poble un poc més guapo.
Beníssim. És el que toqui, que tot més o menys estigui dit, més si és una barriada ja més o menys antiga, sí que és molt més guapo, que tot estigui una cosa més uniforme.
M'agrada més d'alumini, perquè duren més, i les de fusta són molt més complicades.
I colors?
Colors, m'agrada el verd, el marron.
Els materials també es tenen en compte. Fusta, imitació de fusta, alumini o PVC. I la llargària dels nou balcons no ha de superar el 70% de l'amplada de la façana.
La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha visitat aquest dissabte a Maó diversos projectes finançats amb fons europeus per transformar el model turístic de Menorca.
En total, més de 32 milions d'euros destinats a iniciatives com la millora sostenible del Port de Maó, un nou aparcament d'excessiu a Sant Carles o l'adquisició del Casal de Cultura Sant Antoni, situat al centre de la ciutat. Sentim Héctor Pons, batlle de Maó, i Rosario Sánchez, secretari d'Estat de Turisme.
I permetre aquesta coordinació entre administracions per tal que aquests fons europeus, que a vegades els ciutadans sentim ratllar, no? Pues que puguin veure que es transformen en realitats, com és en aquest cas, en l'adquisició d'aquest espai.
Un espai que retorna en els ciutadans, que també tindrà un ús pels visitants i també tindrà efectes sobre el model turístic, no? Amb aquesta segmentació per turisme cultural més desestacionalitzat i amb un turisme de millor qualitat.
Sánchez ha destacat que aquestes inversions busquen un turisme més sostenible i orientat al benestar dels residents.
I encara un darrer punt en plana política. El Partit Popular ha registrat al Parlament Balear una proposició no de llei per reclamar al govern central que assumeixi de manera immediata els costos econòmics i logístics de l'arribada de migrants per via marítima. La petició és urgent, ho diu el portaveu popular Sebastià Sagreres.
Els municipis se veuen obligats a destinar recursos propis, a contractar personal i a acumular embarcacions a instal·lacions municipals. Mentre les nostres costes se degraden en pasteres abandonades, residus contaminants i espais naturals convertits en abocadors. Aquesta és la conseqüència directa de la inacció del govern d'en Pedro Sánchez.
Obrim la plana internacional. Finalitzen les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units a Islamabad sense que s'hagi produït un acord entre els dos països. Després de 21 hores de reunions, els nord-americans s'aixequen de la taula, abandonen Pakistan, segons diuen, amb una darrera oferta. Tot pot ser flexible, menys la renúncia de l'Iran al seu programa nuclear.
Així ho ha expressat el cap de la seva delegació, J.D. Vance, a una roda de premsa. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment. El fet és que volen veure un compromís de que no cercaran ni un arma nuclear ni les eines que els permetrien aconseguir ràpidament un arma nuclear. Aquest és l'objectiu central del president dels Estats Units i això és el que hem intentat aconseguir durant les negociacions. Per part seva, la delegació iraniana ha volgut destacar també la falta d'enteniment respecte al futur de l'estret d'Hormuz, que de moment continua pràcticament tancat.
Ara mateix resta per saber si la treva de dues setmanes es mantindrà o si es romp definitivament. I per cert, no deixem els conflictes vinculats a l'Orient Mitjà, en aquest cas, per destacar que una nova expedició solidària i reivindicativa amb la situació a la franja de Gaza, Palestina, ha de partir avui, previsiblement, de Barcelona cap a l'extrem del Mediterrani Oriental.
Són prop de 70 embarcacions amb la intenció de pressionar la comunitat internacional i especialment els governs de la necessitat de no estar creuats de braços. Hi participen entitats com Greenpeace. El bloc nacionalista gallec, per cert, ha estat el darrer en afegir-se aquest dissabte a les peticions al govern espanyol perquè garanteixi la seguretat dels expedicionaris.
I aquesta jornada hi ha eleccions legislatives a Hongria amb l'actual president Viktor Orbán de l'extrema dreta, més alineada amb Rússia, i Péter Magyar, forjat en el partit d'Orbán, però més oberta a Europa i rupturista amb els russos com a principals rivals.
I al Perú també hi ha unes complexes eleccions, no només presidencials, sinó també al Senat.
Han tocat les 8 i mitja, moment de repassar els principals titulars de la jornada. El Sindicat de Tècnics d'Infermeria reivindica la seva feina en els centres de salut com a essencial per al bon funcionament. Faltarien més d'una cinquantena d'aquests professionals sanitaris per cobrir les necessitats.
Reclamen noves contractacions perquè tots els centres comptin al manco amb un tècnic d'infermeria. Avui, Dia Nacional de l'Atenció Primària, el col·lectiu assegura que permetria reduir les esperes actuals per a una cita que és de 7 dies a les Balears.
Un motorista mort en un accident a la carretera de Solla en direcció al port just abans de l'entrada del túnel.
La víctima és un home de 46 anys que ha perdut la vida aquesta matinada en un sinistre que sembla fortuit, sense cap altre vehicle implicat.
Govern i hotelers es refermen en el compromís d'allargar la temporada amb atractius culturals i esportius.
L'objectiu és assolir un turisme més compatible amb la vida dels residents, alhora que reforça la persecució del lloguer turístic il·legal. És el missatge central de la Fira de Turisme de Menorca que avui continua l'allò.
El foment de l'agricultura ecològica té canal de comunicació propi.
Agroecologia en Xes Sants és el nom del canal de YouTube on aquest pagès de Calvià explica la seva experiència diària per difondre un model basat en l'equilibri territorial i en l'ús de varietats locals.
Milers de joves han dormit avui a la Campallengua de Manacor.
La reivindicació de l'oci i l'educació en català és el tema central d'enguany d'una cita, que avui continua amb més activitats a la capital del Llevant de Mallorca.
Finalitzen les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units a Islamabad sense que s'hagi produït un acord entre els dos països.
Després de 21 hores de reunions, els nord-americans s'aixequen de la taula i abandonen Pakistan, segons diuen, amb una darrera oferta. Tot pot ser flexible, menys la renúncia de l'Iran al seu programa nuclear.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
I és moment ara de repassar les principals portades dels diaris en paper, començant per Última Hora, que titula «Es disparen les denúncies per delictes comesos amb intel·ligència artificial a Mallorca, principalment per la creació de muntatges sexuals amb imatges i la manipulació d'àudios».
A la foto de portada hi veiem dues joves fent boxa al Parc de la Mar, amb la seu de fons. Una d'elles és Farah Al-Busairi, que es prepara per al pròxim europeu d'aquesta disciplina. També destaca el titular que assenyala que Balears factura més de 6.000 milions d'euros anuals en turisme familiar i l'entrevista al ministre de Consum, Pablo Bustundiu, que diu, literalment, que ningú deixi que el seu arrendador l'amenaci o l'intimidi.
Protagonisme per l'àmbit sanitari tant a Diari de Mallorca com Periódico d'Ibiza i Formentera. El primer destaca que les urgències de Balears atenen 118.000 pacients més a l'any des de 2019, tant per l'augment de la població com per l'envelliment. El rotatiu Pitius, en canvi, subratlla que les urgències de Camp Misses estan al límit per la falta de 13 metges més d'un terç de la plantilla.
Imatges de portada, això sí, ben diferent en ambdós rotatius. El Diari de Mallorca dona protagonisme a la Campallengua, amb una trentena de joves fent ball de bot. En el periòdico d'Ibiza Formentera es poden veure 5 homes davant una olla, amb el titular Sant Jordi, epicentre de la frita de matances.
I no deixem les pitiuses, Diari d'Ibiza titula que ja s'estan produint les primeres anul·lacions de reserves hoteleres per la guerra a l'Iran. Ho atribueix a l'augment del preu del querosè, que encareix els vols i provoca la suspensió de connexions.
Una persona vestida d'astronauta penjada del sostre damunt un escenari ocupa el centre de la imatge de portada sota el titular Un Ibicina Estelar. El gran triomfador ha estat el curt d'animació Arco.
A Menorca Diario, com no podia ser d'altra manera avui, el titular principal és per la Fira de Turisme de l'EO. Destaca que la crisi a l'Iran fa créixer la demanda de vacances a l'illa.
A la imatge de portada hi apareix la tanca d'entrada a una finca, sota el titular Plaga de peons al sud, pavos reales en castellà, en referència als 200 exemplars d'aquesta espècie que estan afectant camps de Ciutadella.
I en clau nacional, El País obre amb una sèrie de cartes de disculpes redactades per presos d'ETA. Titulen amb una frase d'aquests escrits, fins ara inèdits: el patiment és irreparable, però intentaré curar les ferides.
A la imatge central de portada hi veiem el president dels Estats Units, J.D. Vance, a la seva arribada al Pakistan, acompanyats de representants del país. El titular, Estats Units i l'Iran avancen amb peus de plom en una cita històrica.
És el rotatiu que dona més protagonisme a aquest conflicte. Altres, com La Vanguardia, atorguen un paper més secundari i opten per un sondatge electoral en clau nacional. El principal titular apunta que Partit Popular i Vox consoliden la majoria davant una esquerra en retrocés.
Dues imatges comparteixen protagonisme a la portada. D'una banda, els quatre astronautes de la missió Artemis II, la mirada posada en Mart. D'altra, la celebració del gol de Lamine Yamal a Eurobàsquet davant l'Espanyol.
I l'ABC centra la portada amb una entrevista a Mariano Barbacid, cap del grup d'oncologia experimental del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques.
Sota el seu retrat, el titular recull en una frase de l'entrevista: el centre és com el cas de Jessica. Es diu que s'ha de contractar gent així i es fa, en referència a l'exparella de José Luis Ábalos.
Precisament El Mundo du en portada el cas Mascaretes, destacant que les primeres 72 hores del judici que s'ha viscut aquesta setmana tomben el relat de Pedro Sánchez, que arriba, diu, a la Moncloa després d'una moció de censura marcada per la corrupció.
La imatge de portada és pels quatre astronautes de l'Artemis II posant davant la nau Orion amb el titular més a prop de l'allunatge després de l'èxit de la missió.
8 i gairebé 36 minuts. A continuació, els esports.
Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva aquí a IB3 Ràdio. Real Mallorca rep avui la visita del Rayo Vallecano en zona de descens, després dels triomfs de l'Elx i Sevilla a la jornada de dissabte. Dit això, i amb la pressió afegida a tenir que sumar per poder sortir de la zona calenta de classificació, el tècnic argentí De Michelis apostarà davant del Rayo per la continuïtat. El tècnic de Real Mallorca va confirmar ahir que no hi haurà gaires modificacions a l'11 que jugarà avui i que, recordem, 7 dies abans va superar el Real Madrid a Son Mos per 2-1. Mascaré continuarà a l'eix de la defensa i la dupla formada per Sergi Darder i Pablo Torre repetirà titularitat. Tot això per un partit on s'espera a la millor versió del Rayo, malgrat la seva recent participació a la Conference League. De Michelis.
Que no va a rotar, creo que van a jugar todos. Hay tiempo, ellos también tienen la cabeza puesta en la Liga, no solo en la Copa, y creo que por eso también lo rotó cuando se puso en 2-0 y 3-0 también el otro día, el jueves. Sí, son buenos, eso desde ya. Es un equipo que va a venir a presionar. Lo hace todos los partidos, no va a venir a defenderse, a dejar pasar el tiempo. Bueno, nosotros tenemos que estar atentos a eso y saber cómo resolver cada una de sus presiones.
Y això és el que demana el seu equip de cara al partit d'avui.
Para mí el partido dura 95, así que mañana hay que salir 95 minutos súper atentos, súper agresivos, súper convencidos, súper intensos, porque viene un equipo que, a pesar de que jugó, el resultado le permitió hacer los cambios necesarios para la rotación, y porque también vuelven a jugar dentro de los 4 días, y porque además el estado de ánimo, cuando ganás no hay cansancio, cuando ganás no hay lesionados, no se puede jugar al 90%, o sea, hay que jugar al 100%, porque si no le competís a nadie.
A les baixes d'Antonio Rayo i Mateo Llosa per lesió de llarga durada i de Martín Valgen per acumulació de molestacions, el Real Mallorca juga avui tot un partit de pinyol vermell, i més si afegim, com han dit al principi, la pressió afegida d'estar ara mateix en zona de descens. Això sí, el d'avui s'afronta sense tres peces claus dins l'esquema de Michelis.
Las dos son pérdidas súper importantes. Lo dije creo que desde la primera conferencia, que íbamos a necesitar de todos. Bueno, ya tenemos dos menos. con más razón sostengo lo que dije al principio, de que necesitamos de todo el grupo y no solo del once inicial que arrancan los partidos. La idea es exigir en la semana, en los entrenamientos, para que todos se vayan poniendo bien, mejor.
De les darreres quatre confrontacions a l'Illa, totes a primera, el balanç és de 4 victòries pels vermells, amb 8 gols a favor i només 3 en contra. Una paraula que Íñigo Pérez, tècnic del Rayo, no sap el que és puntuar a l'Illa ni com a primer ni com a segon entrenador del conjunt de Vallecas.
El Mallorca es cierto que no somos capaces de, cuando jugamos en Somos, estar cómodos, más allá del resultado, que evidentemente es lo más importante. Son partidos en los que en ningún momento nos situamos, nos sentimos capaces de que estamos dentro del partido, de encontrar nuestra forma de juego que nos lleve a ir entrando en el partido, encontrar dinámicas positivas y, por ende, al final, tener un buen resultado.
El partit d'avui es juga a les 4 i quart, però arranca IB3 Ràdio a partir de les 2. Recordem que ahir es van jugar 4 partits més, corresponent a la primera divisió. Real Sociedad 3, Deportivo Alavés 3, Elche 1, València 0, Futbol Club Barcelona 4, Espanyol 1 i Sevilla 2, Atlètic de Madrid 1. Sentim a Luis García Plaza, entrenador del Sevilla.
Todos los partidos van a ser de infarto aquí al final, porque ahora mismo cada punto, cada victoria es oro. Incluso un empate, sumar siempre, todo lo que sea ahora ser un equipo sumatorio, como digo yo, que cada jornada metamos algo en el casillero, va a ser la hostia.
A primera federació, 32a jornada, a les 12 d'aquest migdia, Can Missa, l'U de Missa rep el Joventut Torremolinos, un equip que ve a Can Mises en una posició força delicada a classificació, mentre que els evissats encara somiem amb jugar el playoff d'accés. A la que sentit, escoltam el jugador de l'UD, George Macella.
Soñar, hay que soñar siempre, ¿no? Que a 7 partidos hay que coger partido a partido y a ver qué pasa, pero nosotros vamos con las mismas ganas a todos los campos, todos los partidos. Tenemos una plantilla de locos y lo vamos a sacar hacia adelante, lo tengo segurísimo.
A la segona fecció, 31a jornada, avui es pot confirmar de forma matemàtica el descens de categoria del Porreres i l'Andràs. Depenint dels marcadors dels altres rivals directes en la lluita per la permanència i també del que facin en els seus partits. Per començar, haurien de guanyar el Manco per jugar les seves escasses opcions de permanència. A les 11:30, juga el Porreres al camp del Barbastro. A les 12, el Poblense rep el Torrent. També a la mateixa hora, el Reus rep la visita de la Societat Esportiva Eivissa i també a les 12, l'Estadi Balear. Un derbi que arriba en el millor moment per l'Atlètic Balears i en el pitjor per l'Andrats. Atlètic Balears, Andrats. Sentim a Luis Blanco, tècnic de l'Atlètic, i a José Contreras, entrenador d'un Andrats que si avui perd estarà o descendit o virtualment descendit de categoria.
Está claro que l'Andrats està en una situació donde tiene una necessitat imperiosa de sumar puntos. Al final, si le ponemos el añadido también que es un derbi, pues va a ser un partido súper exigente y bonito de ver. Está claro que nos esperamos al mejor Andrats, que es un equipo que siempre pone las cosas difíciles, así que con todos los sentidos puestos en el partido del domingo.
Nosotros nunca vamos a bajar los brazos, incluso si se da que matemáticamente descendamos, vamos a competir hasta el final, porque creo que es lo justo para todos. Y bueno, empezar a pensar en ir al campo de Baleares y seguir teniendo opciones y no queda otra de intentar ganar y llevarse los 3 puntos.
Marcadors a segona federació femenina. Ahir es va jugar l'MB de Lleida i el Balears Futbol Club. Marcador final favorable a les blanquiblaves per 0 gols a 2. A falta, tot s'ha de dir, de 2 jornades pel final de la competició. I a la tercera federació, 30a jornada, ahir, marcadors, Manacó 1, Justense 0, Portmany 3, el Cudi 1, Collerense 1, Santanyí 0 i Rodent Molinar 0, Son Cladera 2, empatats a punts. Ara, per l'alta, la classificació, és a dir, en el lideratge, el Manacó i el Mallorca B. Això sí, el Mallorca B té un partit menys que juga aquest migdia, precisament, al camp de la Penya Esportiva. Penya Esportiva, Mallorca B. Quan falti un quart per la una, vinixarem Formentera. A la una i mitja, marcarà l'Inter Ibiza i a les 5, Cardassà Club Esportiu Constància. Parlant de bàsquet, de la Lliga Challenge, de la jornada número 28 i de l'Azul Marino, que visita la pista del Melilla. A falta de tres jornades per al final de competició, les nord-africanes són les rivals en principi més exigents d'un col·lectiu que suma 10 triomfs consecutius en aquesta segona volta de la competició i que volen pujar, per què no, a la Lliga Femenina. Alberto Antuña és el central.
Hay que demostrar el por qué estamos siendo las mejores, por lo cual, bueno, nos tocará sufrir seguro, habrá momentos buenos, momentos malos, pero si el equipo quiere ascender, hay que ir a Melilla y hay que sacarlo, y seguro, y estoy convencido que estamos en situación de hacerlo.
A primera federació, una de freda i una altra de calenta. La calenta molt la va donar ahir l'Este Menorca, que va guanyar 79-83 al Cartagena. És el 15è triomf a la present temporada de l'equip de Javi Zamora, que vol jugar el playoff d'ascens. El sentim.
Creo que los dos equipos han hecho un gran partido en un ambientazo y ambos hemos merecido, yo creo, la victoria. Se ha resuelto en un partido cerrado, ha salido cara. Felicitar a los chicos por ese trabajo, esa resiliencia, sobre todo en los momentos en los que nos hemos visto abajo y hemos seguido remando y apretando y confiando en nuestra defensa, que yo creo que nos ha permitido ir un pasito más allá en la segunda parte y especialmente en el último cuarto.
La de Freda me la va donar el Fibui Mallorca, que va caure només de 2 punts, 81-79, a la pista del Caja Rural Zamora. I és que, a més, a falta de 30 segons pel final del partit, els mallorquins guanyaven de 4-77-79. Per tant, una nova derrota. Ja són moltes que sumen aquesta segona volta de forma consecutiva el Fibui Mallorca, i aquesta més dolorosa, si cal, a l'estrena de Pablo García a la banqueta del conjunt palmesà. I per avui a juga, quan falti un quart per les 7, el Palmer Bàsquet Melilla. Malgrat la baixa darrera hora de Nuno Sá, el tècnic del Palmer, Juan Díez, marca aquest partit com a clau de cara a la salvació del seu equip.
Sabemos que vamos a contar con el apoyo de nuestra afición, porque jugamos en nuestro campo. Eso siempre nos da un plus. Creo que es un partido para controlar muy bien las emociones y disfrutar de los 40 minutos en el campo.
I a segona federació, tancant el bloc del bàsquet, penúltima jornada, a les 5 i mitja avui es juga el Salou Clas Bàsquet Sant Antoni. El de Josep Maria Barrocal ja sabrà el que ha fet el líder mític de Castelló davant Benicarló, perquè juguen a les 12. I segons el marcador que es pugui donar, un triomf del Clas Bàsquet Sant Antoni el deixaria com a líder novament de la competició. Sentim a Barrocal.
Té un equip que ha canviat molt durant tot l'any. Han tingut com 5-6 canvis. Tenen talent, tenen punts, tenen molts jugadors en moltes posicions. I la posició que està és una mica enganyosa, perquè tenen poques victòries, però han fet molt millor bàsquet del que les victòries marquen. Nosaltres anem amb moltes ganes de jugar, preparar-nos perquè és l'últim partit fora de casa abans del playoff.
En quant al món del vòlei, la Superliga masculina, playoff, quarts de final, primer partit jugat ahir al pavelló Juan Ríos Tejera, el Conecta Balemanacó, que no va donar cap opció a la Laguna Vòlei, el que va guanyar la seva pista per 0-7-3. Alexis González, tenido el Conecta, eso sí, avisa que encara queda molt per fer.
Contentos, porque dimos un paso importante, ganar de visitante contra un gran equipo. Nosotros sabíamos que la serie es muy igualada. Bueno, así demostró el partido, ¿no? Set muy, muy peleados. Pero nada, esto sigue, nada, no se ganó nada, solamente un partido.
En futbol sala, segona divisió, hoy el poliesportiu Blancadona, el Gasifre, va golejar el Llevant per 5-2, i se traca un poc més, tot s'ha de dir, a la posició de playoff per l'ascens. I tancam en rugby, en la derrota que cau, tot s'ha de dir, del Palma Rugby Unió als Germans Escales davant dels Sitges per de 9-30, en partit corresponent a la cinquena jornada del grup de la permanència. A 30 d'escala, els mallorquins guanyaven per de 9-13, però la represa el 15 de Germán Bustos es va literalment enfonsat davant d'un Sitges que fins i tot a les acaballes del partit va deixar els verds i blancs amb el punt que els hi tocava de bonus defensiu sense fer lo efectiu. Amb aquest resultat, l'equip balear continua a tancar la classificació en només un punt. Amb aquest punt del món del rugby, el deixant. Fins aquí és esport. Això sí, recordi que tornem a les 12.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents.
Vuit i 50 minuts, arrencam la part final d'aquest informatiu matí. La Fundació Maranta atén una seixantena de nines i adolescents víctimes de maltractament i violència. Algunes són a punt d'emancipar-se. Per facilitar aquest procés, l'entitat ha posat en marxa enguany un nou pis pont amb 4 places.
Débora vivia ara fa 15 anys a Jorbalán, un d'aquests pisos amb 7 joves més, sota protecció, deixant enrere un pare absent, una mare amb problemes de salut mental i una acollida familiar que no va funcionar. Ara és la coordinadora del projecte d'emancipació de la Fundació Maranta.
Se estigmatiza mucho el protección, pero al final cuando yo llegué aquí fue como todo era cuidados, ¿no? Era como un sitio muy acogedor con gente que te escuchaba, que te mimaba, que te daba, ¿no? Que te ponía límites.
Una experiència que per a Débora ha estat una oportunitat. Va acabar la carrera de treball social i ara fa feina per a l'entitat que la va acollir. Actualment té 3 fills i mira el seu passat amb gratitud.
Mi experiencia es en el sistema de protección y en Jorbalán en general y luego trabajando aquí, creo que es un sentimiento de crecimiento y de seguretat i, o sea, tot lo que me genera és bueno.
Acompanyant el seu procés i el de moltes joves, sempre hi ha hagut Nemilio Sanz, i fa 23 anys que treballa a la Fundació com a director de projectes i diu que sempre s'adapta a les necessitats de les joves. El darrer repte és que puguin tenir un habitatge digne.
Creamos Piso Puente y Proyecto Provivienda. Entonces las nenas continúan por allí, ya están trabajando y el objetivo máximo es ahorrar lo máximo posible para luego ya sí tener un colchón para poderse alquilar algo y que no sea algo de exclusión. Por lo tanto, la idea de si entras en Jorbalán y tú quieres, podemos estar mucho tiempo para apoyarte como si fueses una hija nuestra.
I és que aquest ha estat l'objectiu en tot moment per a cada una de les 60 joves, el doble que fa una dècada, de les quals té cur l'entitat.
No se juzga, se acompaña y se da ante todo cariño.
Fue como encontrar una segunda familia al final, ¿no? Me ofrecieron ese espacio donde estar segura, donde poder sacar lo que sentía, donde me acompañaron a hacerme adulta.
La Campallengua, celebració de la cultura i la llengua catalana, es continua avui a Manacor amb activitats diverses. La primera jornada s'ha tancat amb el concert de diverses actuacions, com per exemple la lloritana Maria Jaume, el Manacori Planet i el grup valencià Auxili. Abans, també una dotzena d'activitats culturals i, per suposat, la ballada i glosada popular i públic d'arreu.
Som de Ferreries i va a Barcelona i venc amb una amiga que és de Manacor aquí i no podíem faltar, no? A defensar sa llengua un poc.
Vinc d'amor. Qualsevol acció com aquesta que defensa sa llengua i sa cultura dels països catalans i de Menorca, pues, és una celebració i veure tanta gent, no sé, m'emociona molt, la veritat.
Vinc d'Alcoi i vinc una miqueta per fer agermanament, no? Aprofitant que enguany és el Corre Llengua Agermanat i que ja han fet algunes trobades.
Som un grup de Vall de Bot de Barcelona, que es diu Botifarra, i som un grup del barri de Sants.
A la Campallengua també hi ha hagut temps per les taules redones, amb títols com La cultura popular en perspectiva de gènere, Periodisme debat, Resposta col·lectiva a l'auge del racisme i El català a les aules. Robert Jada és estudiant de Filologia Catalana i Pere Ballester del sindicat estudiantil.
No només volen ser una campanya de crítica, volen ser propositiva. Volen incorporar estudiants, professors, lingüistes, per demanar què poden fer tots plegats per millorar aquesta situació. No és una campanya de nosaltres contra ells, volem anar tots plegats junts per millorar una situació que trobem que és de vida o mort per la llengua.
És una vulneració dels seus drets lingüístics d'estudiar en català, sobretot quan a les guies docents se determina aquesta classe en català. Si és en castellà ja programadament és un altre tema, però normalment quan passa això l'alumne se veu vulnerat com a estudiant.
Alguns joves també explicaran la importància d'aquests actes, que combinen reivindicació i baixa en català.
Joves que puguem gaudir d'espais d'oci en català són molt pocs a Silla, i que sigui un cap de setmana sense aprenament en català ho trobo una cosa importantíssima, sobretot perquè és que no, fora d'aquí no costa de trobar.
El vespre serà llarg, llarg, interessant.
Hi ha de tot. Avui de dia farem la part més, diguem, de context, no? I el vespre la part més d'oci i més de festa.
Claro. Avui matí continuen les activitats de la Campallengo, amb més tallers, el tornes de truc, una de les darreres actuacions de Cucorba i exhibicions de castellers. Lo cloenda i comiat d'aquesta edició serà a l'hora de dinar, on reuniran tots els participants per gaudir d'un gran arrasur.
A Sarracó, Andrats, ha esdevingut aquest dissabte l'epicentre del vi en denominació d'origen vi de la Terra Mallorca i s'ha celebrat una nova edició del festival itinerant Rain Wine Fest, que ha fet la seva 14a edició.
Una jornada que ha combinat tradició, gastronomia i festa en un festival itinerant i reivindicatiu de la marca. Mateu Morro, president del Consell Regulador, Vi de la Terra Mallorca.
I tot això contribueix molt a que a la nostra restauració siguin presents els nostres vins. Estem molt contents de l'acte i crec que és molt positiu.
Al Rain Wine Fest hi han participat una quarantena de cellers amb la idea de donar a conèixer el producte local i unir els productors, per a que de cada vegada hi hagi més presència de vins mallorquins a les cartes de restauració de l'illa. Liliana Aguirre, sommelier del celler Terra Ion, i Neus Vidal, encarregada del celler Camp Morgan.
Pretendemos es dar a conocer nuestra bodega, una bodega biodinámica. Trabajamos respetando todos los procesos naturales en la elaboración del vino. Hemos traído un vino blanco con barrica, un vino rosado con barrica, que casi ninguna bodega lo hace.
És una bodega superfamiliar. Això són les petjades dels dits dels nostres nets. I res, esperam pues, avançar i que puguem venir moltes vegades a les fires.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
A Eivissa es va vestir a nit de gala per celebrar l'entrega de premis Astarte, posant així punt final a la nova edició del Festival Eivissine.
La pel·lícula d'animació Arco va ser la triomfadora, en la mereixedora del Premi Sassi Sasmendi a la millor pel·lícula i el Premi Astarte al millor guió. La cinta, dirigida per Hugo Benvenu i coproduïda per Natalie Portman, ha aconseguit aquests dos guardons després dels Premis Oscars i els Globus d'Or. Una altra de les guanyadores de la nit va ser Ganes de viure, òpera prima de Juan Manuel Montilla, conegut com el Langui, que es va consagrar amb el Premi a millor direcció i millor pel·lícula documental. En total, es va fer entrega de 29 estatuetes que recaigueren en els 16 curts i 5 llargs finalistes.
La cerimònia, conduïda un any més per Eva Soriano, va incloure també nous guardons dedicats a la indústria audiovisual.
Un dels moments més destacats de la nit va ser l'entrega de l'Estàtua d'Honor Nacional 2026 a Antonio San Juan, en reconeixement a tota la seva trajectòria. Sentim ara algun dels assistents a aquesta edició, com el director Toni Bestard, l'actriu Angie Fernández i la presentadora de la gala, Eva Soriano.
Diria que ara mismo los dos festivales que hay en Ibiza son los dos únicos que califican para los Goya, con lo cual eso creo que es un logro de las iniciativas de festivales como Ibicine.
Que después de 9 años esto vaya creciendo y haya tanto talento nacional y dando premios tan especiales al cine, pues yo creo que hay que venir a apoyarlo, claro que sí.
Doncs del show d'avui podem esperar una gala molt galàctica, mira, gala galàctica, perquè està ambientada en l'espai, en el cinema.
El Festival d'Autoaudició Tropicana Dreams celebra la cinquena edició al claustre de Santo Domingo d'Inca. Fins avui a la baixa hi podeu trobar una mostra d'una trentena d'autors d'obra gràfica d'arreu d'Europa que venen a les seves paradetes, fanzins, pòsters, postals i còmics.
A més de concerts i exposicions, es faran activitats per als aficionats d'aquest sector, com ara tallers d'autoaudició i humor al col·lectiu. Pau Escobedo és membre de l'organització de Tropicana Dreams.
I fa 5 anys ja que muntem Tropicana Dreams, i aquesta és la quinta edició, i hem vingut aquí amb gent d'Itàlia, de València, de la península, de pertot.
I seguint en clau cultural, avui també és el darrer dia de l'Art Colón a Palma, una de les fires internacionals d'art més antigues del món, o fa amb la seva jornada de portes obertes.
Els visitants podran gaudir de les centenars d'obres exposades de les fins a 88 galeries que participen en aquesta edició, procedents de 20 països diferents. Les portes del Palau de Congressos romandran obertes des de la 1 fins a les 6 de l'hora baixa.